Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que la cuina de convent era subtil i refinada? Les monges, amb paciència i temps, creaven dolços i delicats, licors aromàtics, plats que parlaven de silenci i també de contemplació.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a La Fonda una vegada més aquí a Catalunya Ràdio. Tenim els fogons encesos i és que aquí ens agrada cuinar. De tot, verdures, llegums, arrossos i sobretot, que hi hagi molt de xup-xup. Avui ve un artista dels fogons, en Xavi de Comas, que avui ens parlarà de l'inoxidable. Sabem exactament si allò que tenim a casa és un bon inoxidable o no? Si és un número o és un altre? Avui amb en Xavi ho sabrem. També vindrà la nutricionista Anna Paré, que ens parlarà de la memòria. L'Anne Canan ens parlarà d'una dona del vi. I avui anem cap a Molins de Rei, perquè fa una setmana s'hi va fer la gran festa de la Coradella, aquest plat que també se n'ha fet un embotit. I en parlarem amb la gent que en sap més de Molins de Rei. I acabarem d'una manera fantàstica. Avui els tenim a tots dos. Per una banda, en Jordi Esteve del Celler Rim, allà a l'Olivar d'en Jan. I per l'altra, en Lluís Riera, des de la pastisseria Cacau, ens faran les seves dosis de poesia, vitivinícola i xocolatera. Comencem! I ja tornem a tenir aquí una persona que en sap un niu de cuinar, però encara més de materials. Xavi Coromines, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens vas deixar allò esma perduts amb la teva explicació sobre la cultura dels materials l'altre dia quan vas venir i ens va quedar el deure de parlar de l'acer inoxidable, perquè quan diem acer inoxidable parlem d'un producte o hi ha molts tipus d'acer inoxidable diferents?
En aquest cas, al final, això són aleacions d'acers i heu de saber que d'acer inoxidable com a tal, el que es diu l'inox, n'hi ha molts. Vale? Nosaltres a les etiquetes podem trobar inox, acer inoxidable, però heu de saber que hi ha molta tipologia. Segurament haureu vist en alguna nomenclatura 1810, 1810, 304, 201... Tot això requereix o són diferents tipus d'aleacions i algunes són millors que altres.
Clar, i però això com ho sabem nosaltres? És a dir, què és això del 1810?
Al final és una nomenclatura i equival a la concentració, o la, en aquest cas la part de material del 18 correspon al crom, 18% de crom, i el 10% és níquel. Són dos materials que donen unes característiques a l'acer inoxidable, si ja siguin de resistència, de la part inoxidable. Sí, el que fa que el material sigui de molt bona qualitat i, sobretot, molt segur a l'hora de cuinar.
Clar, però llavors aquí, jo com ho sé si l'acer inoxidable que porta, per exemple, níquel és millor o és pitjor que un que no en porta?
Millor, pitjor, sí que hi ha una mica de teoria. Sí, nosaltres aquí tenim àmplia experiència per un tema de, al final, el nostre producte orgànic a Comas és el cobert, el tema dels coberts, si a vegades els gireu, veureu 1810 i dius, ostres, això què voldrà dir? Amb el tema de el que són bateries, doncs és també aplicable. El 1810, diguéssim, és l'acer inoxidable per excel·lència, sí, diguéssim, el que té la proporcionalitat d'aquests materials i que ens proporciona aquest acer inoxidable transmissor, segur, sí, i sobretot és un producte molt noble i molt sofert. A l'hora de les cuines professionals, generalment sempre ens agrada cuinar amb aquest tipus de material, malgrat potser no sigui tan conductiu com un alumini, però després podem treballar d'una manera segura i sobretot molt exigent en l'àmbit professional.
Home, hi ha una cosa molt important amb això i és que diríem que potser és el material que a les cuines, sigui en un restaurant o sigui a casa, es veu més net, perquè tu cous alguna cosa allà, li pots passar el fregall aquell que si se t'ha enganxat alguna cosa, saps que sempre queda net, com a molt, ratlla una miqueta, però, escolta'm, no li passa res.
No, estem parlant que un tema d'aquestes ratllades que comentes potser és al llarg del temps, amb una, diguéssim, una exigència ja una mica més prolongada, més, i més dura de l'àmbit professional. Però, bueno, al final l'acer inoxidable com a material és el que tu bé dius. És el material més noble i més sofert per poder-hi treballar bé d'una manera molt segura, també a nivell sanitari, no? Totes les taules de treball, superfícies, bateria, inclús recipients, cada cop més pues, el tema del acer inoxidable és el material per excel·lència.
Aquí hi ha una cosa per això, i és que, clar, jo agafo una cassola per doncs, bullir verdures, perfecte, anirà fantàstic l'acer inoxidable, vull coure uns llegums i m'anirà de meravella, però arriba aquí quan, per exemple, volem fer un estofat i tenim aquells talls de carn que els volem daurar, o ja no et diré, per exemple, una paella o un cassó d'aquests baixos i vull fer un bistec. Llavors és quan se m'enganxa. Però clar, se m'enganxa per què? És a dir, és perquè l'acer inoxidable no ens va bé o perquè no sabem coure bé?
Clar, aquí primer hem d'entendre el material. Si estem treballant amb una paella o una cassola que porti portar un recobriment antiadherent, que generalment amb inoxidable com a cos, com el material del cos, ja n'hi ha. Val? Després també hem d'entendre el gruix, és més o menys gruix el que tu dius. Si estem buscant potser un mallard o sellar una carn, pues, també vull dir, hem d'entendre una miqueta, el, primer de tot, la forma i sobretot el material, per buscar exactament que aquella elaboració gastronòmica que estem buscant, no? Si després volem desglaçar, no? Intentar aixecar tots aquests sucres que han caramelitzat, doncs, per exemple, una trimetal va molt bé perquè justament dona molta temperatura i després, per desglaçar, doncs van fantàstiques. Tot depèn del que estiguis buscant.
A mi m'han dit que allò, tu tens un cassó al foc i si vols saber si està al punt o no per poder-hi posar el tall de carn, és allò de que l'has d'escalfar, has de posar-hi unes gotetes d'aigua i si aquelles gotetes d'aigua salten allò com un ballarí, és quan està al punt, no?
Això, si ens posem una mica tècnic, es diu la llei de Leidenfrost, no? Que tu tires una gota i comences a ballar. Això vol dir que el xoc tèrmic és molt alt, no? Que la paella vol dir que ja està a molt alta temperatura i l'aigua pues, fa una petita capa d'aire i va ballant. Quan això succeeix, és un indicatiu de que la paella, diguéssim, ja està a una temperatura apta per començar a cuinar. L'altra tècnica que es feia servir és posar una mica d'oli, un raig, i veure una miqueta aquell punt, no? Aquell fum que fa. Però això sí que és cert que potser és una mica més agosarat i més perillós perquè aquí ja comencem a cremar els olis. Però, bueno, a mi, a nosaltres antigament a l'escola és quan comença a sortir una mica de fum, però el tema de l'aigua és un bon, molt bon indicador.
Sí. Hi ha un material que sembla que sigui acer inoxidable i no ho és. Això ho veiem, per exemple, a vegades amb algun tipus de planxes, no? Ara, per exemple, que està molt de moda, això que en diuen els teppanyaki, que sí que n'hi ha d'acer inoxidable, però hi ha un altre tipus de planxes que això ja són, diguem-ne, ferros amb aleacions de crom, no? Allò que en diem una planxa cromada. Que això no és acer inoxidable.
No, aquí ja són més o menys les mateixes característiques a nivell sanitari, però són altres aleacions, no?, que per un tema de conductivitat o de xocs o d'inèrcia tèrmica han de ser, diguéssim, més resistents a altes temperatures. Hem de pensar que les planxes, pues, tranquil·lament, molt fàcilment, ens arriben a 200, 250, 300 graus. Clar, han de ser materials que estiguin preparats per aguantar això, inclús després els xocs tèrmics, no? A l'hora de netejar aquestes pujades i baixades de temperatura, doncs que siguin materials i aleacions que serveixin per aguantar tots aquests contrastos.
Ui, ara m'has obert un meló aquí que avui no tenim temps, però que algun dia d'aquests n'hem de parlar, que és això de com d'important és que una planxa sigui gruixuda o prima, perquè n'hi han d'aquestes que són tan primes que la gent hi vol fer-hi allò una mitjana de 700 grams de vedella i li acaba sortint aigua, eh?
Sí, justament. És molt, molt important el tema del xoc tèrmic, no? A vegades dius, ostres, què és el xoc tèrmic? No? Quan parlem d'inèrcies, és tan o més important, no? A vegades tenim un producte de molta qualitat, ara que tenim accés a informació, no? També gràcies a vosaltres, no? D'aquests productors que tenen producte. També és una llàstima després, no?, saber-lo utilitzar amb eines que et proporcionin el que estàs buscant. El que tu dius és molt interessant, el tema del gruix dels materials, perquè la baixada aquesta del xoc tèrmic després no se'ns bulli la carn, no? De voler-la sellar bé. És molt, molt important això. Molt.
Xavi Coromines, moltes gràcies per la teva saviesa.
Tot un plaer.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I I avui a la cuina i consciència de la Fonda de Catalunya Ràdio volem parlar dels aliments que ens van bé per la memòria. Anna Paré, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
L'Anna, que és dietista i nutricionista, que volem saber quins són els millors ingredients per tenir un cervell en dansa.
Molt bé. Doncs començarem per un que m'agrada molt, que és el peix. I és el peix blau, el peix gras. Sobretot aquí parlem de peix petit, que no tingui tot el problema dels metalls pesats i les toxines mediambientals, i que és un peix que també recomano moltes vegades d'incorporar a l'esmorzar. És a dir, als meus pacients moltes vegades els he dit que tastin el peix, com les sardines, els seitons, les anxoves, que ho posin amb una mica de pa torrat, per exemple, al matí amb l'esmorzar, en lloc del típic embotit.
Escolta, uns esparrats amb sardines, una sardina de llauna.
Estupendo. Molt bé, una bona manera de començar el dia. I a més acabes d'anomenar un altre aliment que m'agrada molt per la memòria, que són els ous.
Els ous van bé.
Els ous van bé. Els ous són molt interessants per la composició nutricional que tenen, però també perquè tenen altres components, com són la colina, que la colina és un precursor de l'acetilcolina i la fosfatidilcolina, tot això és una mica més complexa del que sembla, però que és molt interessant pel cervell, i també perquè tenen aquest color groc que trobem al rovell de l'ou, és degut a uns pigments que són la luteïna i la zeaxantina, que són antioxidants a nivell cerebral.
Què més? Va, els ous, el peix blau...
Fruites. Fruites, sobretot, aquí parlem de fruites de color morat i vermellós. Molt, molt interessants els nabius. Els nabius, les mores, els gerds, també les cireres. També tenim altres fruites com ara per nosaltres la magrana, que són molt, molt bones. La pruna morada, el raïm morat, tot el que té aquest color és pels pigments que tenen, que són polifenols de tipus antocianines, que són també antioxidants i antiinflamatoris a nivell cerebral.
La carn què?
La carn. M'agrada més el peix que la carn, quan parlem del cervell. Si parlem de quina és la carn més saludable, diria que en aquest cas la carn blanca, és a dir, el pollastre, el gandidi, el conill, millor que no pas la carn vermella.
Si anem cap al món vegetal i deixem les fruites a part, què?
Parlaríem de les verdures, especialment aquí destacaríem les verdures de fulla verda, com poden ser les bledes, els espinacs, la col arrissada, la ruca, totes aquestes que són de fulla verda són molt interessants, i també totes la família de les cols, les brassicàcies, que en aquest cas tenen components totalment diferents unes de les altres, però també s'ha vist que són molt interessants per la salut, totes les cols en general, i trobem també el nap, i trobem també els raves en aquesta família, i és una família que l'hauríem de promoure més.
I els bolets?
Els bolets ens aporten sobretot aigua i fibra. No és que destaquin gaire els bolets que nosaltres tenim. Però, en canvi, si ens posem més amb el tema de la micoteràpia, que en aquesta part és, hi ha extractes de bolets que moltes vegades ens venen d'altres parts del món, tenen el seu origen en la cuina, en la medicina xinesa, moltes vegades. Trobem bolets molt interessants. N'hi ha un que té un nom que es diu melena de lleó, que té uns components molt interessants per la memòria.
Tenim productes que moltes vegades molta gent pren cada dia, que no sé si són bons o no. Per exemple, un, el cafè, l'altre, el te, o, per exemple, la xocolata o el cacau.
El cacau és molt interessant, al tanto, parlem de cacau pur, que és el que és més ric en polifenols. En aquest cas, els polifenols del cacau el que fan és afavorir el reg sanguini, fa que arribi més sang al cervell i, per tant, més oxigen i més nutrients per a les nostres neurones. Molt interessant el cacau. El cafè també és un gran estimulant. El cafè, per una part per la cafeïna, per altra part també per altres polifenols que conté, ens ajuda a estar més concentrats, a mantenir l'estat d'alerta, també que a determinades persones no els hi pot anar massa bé el cafè perquè els posa nerviosos, i també és interessant el te verd. El te verd, per les catequines que té, que també són antioxidants, també l'hauríem de prendre més, el te verd.
Escolta'm una cosa important, algun producte d'aquells que no ens podem deixar?
Els fruits secs. Pensem que ametlles, avellanes i nous tenen una composició excel·lent i, de fet, doncs, formen part de la dieta mediterrània, i els podem menjar sense problema un grapat de fruits secs cada dia.
Només a tall d'exemple, hi ha alguna cosa que no ens va bé per la memòria, o alguna pràctica o alguna tècnica a vegades que utilitzem a la cuina?
Eliminar totalment el sucre. El sucre és el gran perill de la nostra salut i el gran enemic també del nostre cervell. I eliminar l'alcohol, que l'alcohol sabem que és un tòxic a nivell de fetge i a nivell de cervell. Per tant, sucre i alcohol, fora.
Anna Paré, moltes gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ja tornem a tenir a l'Encanant aquí un dia més per portar-nos una nova dona del vi. Anne, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Cap on anem avui?
Hoy nos vamos a Málaga.
A Málaga?
Sí, pues vamos con la bodega Ventomís.
Ventomís.
Y vamos con la mujer que es Clara Verreijns y es holandesa, pero se enamoró de la zona con su marido y decidió pues montar este proyecto un poco loco porque no conocía demasiado la zona, hacer vinos. Pero bueno, decidieron montar esta bodega, él está en el restaurante y ella se ocupa de la vinificación.
Sí, un restaurante celler, ¿eh?
Exacto, exacto. Y hoy decidí yo el vino, no le dejé elegir a ella porque estoy enamorada de su vino dulce. Ella ha logrado modernizar la tradición vitícola de allá, haciendo pues un mix, ¿no?, de lo típico que era dejar la moscatel al sol para pacificar, pero luego ella pues ha decidido hacerle unas fermentaciones más frescas para buscar pues una fruta más tropical, más fresca. Y es un vino increíble, está después 8 meses en barrica. Tiene una acidez increíble, supongo que es de estos viñedos centenarios que tienen. También ahí tienen un suelo de pizarra que ayuda también a tener una buena acidez. Y este vino, pues no sé con qué lo verías, igual al...
Jo, amb una estorra de Santa Teresa, eh? Allò, o amb una leche frita, a mi m'hi escau, eh? Un postre així tevi, amb un bon gelat de nata, aquest vi que segurament doncs, té aquests tocs, diguem-ne, de fruita així, una mica cítrics, d'albercoc, de préssec i tot això, jo crec que hi pot anar de meravella. Què em dius, Sant?
Sí. Bueno, trae y te lo digo.
Doncs va, escolta'm, amb aquests vins del celler Ventomís, de la Clara, un projecte interessantíssim que de ben segur, potser tenim gent que ens escolta des de Màlaga, doncs que s'acosti aquest celler a les bodegues Ventomís. Moltíssimes gràcies, Sant.
Gràcies, Pep.
La Fonda.
Quin plaer el de la cuina. Quin plaer poder cuinar. Una vida sense espines, una vida al punt de sal. També somnis nits divines per poder-la acompanyar. I amb unes postres ben fines fer sentir el paladar. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres. Nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres. Nits calentes, somnis verds.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca cap a Molins de Rei, una ciutat que viu com un poble, però que a més tenen història. Tenen història, fa uns dies s'hi va celebrar una fira espectacular, la Fira de la Candelera, i parlar de la Fira de la Candelera vol dir parlar de territori, vol dir parlar d'història, vol dir parlar d'orígens i també parlar d'embotits, que mira, que un de la Garrotxa que no conegui què és això de la Curadella, Déu-n'hi-do, no sé com ho farem això. Mira, jo he quedat aquí al mercat, un mercat fantàstic, espectacular, que em fa una mica de pena que hi hagi alguna botiga tancada que he vist per aquí, perquè els mercats són aquell centre d'interpretació més gran que tenim al món, però he quedat jo amb en Ivan Mustiles, que és el regidor de fira, i també d'aquesta fira de la Candelera, perquè m'expliqui tots els ets i uts de Molins de Rei i precisament de la Curadella. Mira, ja el veig aquí. Ivan, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, quin mercat teniu aquí a Molins de Rei, eh?
La veritat és que sí, que molt, molt orgullós del mercat i de tot Molins i de la fira, també, lògicament.
Escolta, a Molins què és? Un poble o una ciutat? Perquè, clar, jo veig aquí que la gent és com un poble, però sou més de 20.000 habitants.
Sí, 27.000 i ja és una dimensió important, però és veritat que, a part de ja ser més gran d'aquesta dimensió, es conserva aquest esperit de poble, de la gent que està orgullós de Molins de Rei, i això fa una... per mi una distinció molt, molt important i un valor afegit molt, molt a tenir en compte.
Com s'hi viu aquí, Molins?
Diré que genial. No, molt bé, molt bé. Estem a prop de Barcelona, Molins és un poble fantàstic, un poble molt dinàmic, amb moltes activitats, i la veritat, amb la Fira de Candelera i moltes activitats més que fem, i és un poble fantàstic per viure i per gaudir del poble.
Què representa per vosaltres aquesta Fira de la Candelera que vau fer fa unes setmanetes?
Per nosaltres la Fira de la Candelera és l'element més important de Molins de Rei, del municipi. És un any que ens donem a conèixer la projecció que ens dona la Fira de la Candelera cap als municipis voltants o arrel de tot Catalunya o del país, perquè venen gent de visitants de molts punts diferents de Catalunya i també expositors i d'altres punts del país, d'Espanya. I a part, l'orgull i la passió que té el Molinc i la Molinenca per al nostre poble, l'estima del nostre poble, l'estima la nostra Fira de Candelera, i això per mi no té preu, per mi és una cosa molt, molt, molt important.
No té preu, és una cosa important, i sobretot també per una banda, per la gent que és d'aquí, i també pels que han vingut i s'hi han quedat. Alguna cosa serà que s'està bé aquí a Molins de Rei, que vingui gent de fora, que vingui gent de lluny i s'hi quedi.
Correcte. Hi ha gent visitant que al final ven a viure a Molins, per tot el que m'he explicat anteriorment, i encantats de que es quedin, que els agradi el poble. I a més, no tan sols que en la vida, sinó que participen molt a la vida del poble. Ja estic.
Escolta'm, Ivan, he passejat per aquí al mercat fa una estoneta, he vist que hi ha alguna parada tancada, bueno, tancada per jubilació o així, que fa molta pena perquè a mi m'agrada que als mercats hi hagi, diguem-ne, hi hagi bullició. Però és molt interessant la qualitat del producte que hi ha en un mercat. I aquí es nota, aquí hi ha pedigria, aquí hi ha ADN, aquí us agrada menjar.
I tant, i tant. És un mercat, la veritat, és molt potent, amb molt bona qualitat, com comentes. I és veritat, també dintre dels reptes que tenim com a ajuntament, lògicament, també és veritat el dinamisme del mercat, que estem treballant per intentar que aquestes parades que es comenta que estaven tancades, doncs, lògicament, estiguin obertes i amb molt dinamisme, però sí, hi ha molta qualitat. I la veritat, inclús, per exemple, a la fira, no? A part del concurs que fem de Correia, un plat típic emblemàtic de Molins de Rei, amb molta tradició, també fem tema de tastos durant tota la setmana prèvia a lo que és el cap de setmana gran de fira, on també hi ha productes del mercat, amb productes de la fira. Hi ha molt dinamisme a nivell del comerç amb la fira i en tot el ecosistema i tota la vida del poble.
M'han dit que m'has portat una persona que ara ja està jubilat, que havia tingut un restaurant i que podríem dir que va ser el gran promotor de la Coradella, no?
Correcte, una referència. Inclús amb el Joan, que refereix a aquesta persona, treballem moltíssim per dinamitzar el nostre plat emblemàtic. És important comentar que en aquesta edició que hem treballat tot, sobre el tema de les arrels dels orígens, la Coradella és un origen del nostre municipi. Per tant, havien de potenciar, havien de fer quelcom cosa per potenciar aquest plat. I el Joan, me'n recordo, vam fer una masterclass espectacular. Al principi de desembre vam explicar com es feia la Coradella i és un referent, és un mestre.
No saps el feliç que em fa Ivan que jo descobreixi un embotit, jo que sóc un gran amant del món del porc i de la tradició catalana, i un embotit que es fa, clar, ara es fa, podríem dir, en una ciutat com Molins de Rei. Joan Requena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Però clar, aquest embotit no és d'ara, eh? Fa 200 anys, em sembla, que ja es feia aquest embotit.
No, 200 no, 175.
175? Bueno, tot plegat en queda... Què són 25 anys per tu i per mi?
Res, 25 anys no són res.
Escolta, tu havies tingut el bar Garbí, no?
Sí.
I ara ja has jubilat.
Sí, ara fa 14 anys que estic jubilat.
Ningú diria que fa 14 anys ja que està jubilat.
Sí, el que passa que cada any en un lloc o altre faig la Coradella per no perdre ritme.
Escolta, aquest nom de la Coradella, d'on ha vingut això?
Bueno, jo crec que és un plat que antigament pels escorxadors, pues era un plat baratet per tothom que baixava en carro i de més, i per la Coradella, bueno, per totes les coses que porta, el fetge, la sang i tot això, i bueno, és un plat típic aquí a Catalunya.
escolta'm, té una història segurament amb aquests 175 anys, però dius, a vegades, per altra banda, dius, que curiós que un embotit amb 175 anys d'història i que, en canvi, sigui tan poc conegut, no?
És que és un plat una mica complicat de menjar.
Què dius ara? Si menjar tot plegat és forquilla, ganivet, un bon tall de pa, no? I ja està.
Sí, però la sang, el fetge, el cor, i això costa molt.
Costa vols dir, però escolta'm, jo veig, per exemple, altres indrets que hi ha, per exemple, Tarragona, el Delta de l'Ebre, les Valdanes, o les Mordilles, la botifarra negra de l'Escudella, i no passa res.
Sí, però és un altre tema. La Coradella costa una miqueta d'introduir ara, afortunadament aquí a Molins de Rei, pues, s'ha fet l'embotit, s'ha fet uns bunyols, s'està innovant molt, però així i tot costa, és un plat molt dur.
Jo crec que és una d'aquelles coses que hem de posar a les escoles, que això ara no ho sé si acabarà siguent, però diuen que una de les coses que l'any passat Catalunya, que va ser regió mundial de la gastronomia, es va dir, i és que a totes les escoles de Catalunya hi ha d'haver-hi, com a mínim, alguna mena d'assignatura, sigui d'alimentació, sigui de cuina. Això seria una cosa bona, no? És a dir, que a les escoles s'eduqui des d'un punt de vista de gastronomia, d'alimentació, de salut, de nutrició...
Sí, però no aquest plat perquè és molt calòric. A sobre és molt calòric, sinó que porta una quantitat de vitamines, però la Coradella és la Coradella. I aquí a Molins de Rei això és potser on la feien bastant molt, era la Font d'Europa.
A Granollers?
A Granollers, sí.
Ah, mira.
També la feien molt, i, bueno, però és un plat que bueno, costa.
Això no haurem de parlar, Joan. Escolta'm, tu com la fas, la Coradella? A veure, com la cuines?
Bueno, pues amb el foc, amb mucho cariño, i anar-li fotent coses allà que surti bona, res més.
Bueno, però això m'ho has d'explicar, perquè, i clar, jo que mira que m'agrada tant cuinar el porc i això, jo no l'he cuinat mai. Cassol al foc i què? Oli d'oliva?
Sí, un bon sofregit.
De què?
Pues de tomàquet, ceba, alls, i després pues, de tots els ingredients que porta, pues, el fetge, el cor, la sang i la perdiu, i, bueno, i després pues, diré un secret, una mica de birranci.
Bé, ja anem bé. A mi m'agrada el birranci, eh?
Una bona picada, diré un altre secret. Ara, com estic jubilat, ara me n'ha fot tot això. I poso xocolata.
Xocolata, bé.
La gent, quan deia que posava xocolata, em deia, estàs boig. Però ara veig que molts d'aquests que em deien que estic boig hi posen també xocolata.
Escolta'm, carquinyolis a la picada també o no?
Sí, carquinyolis de l'Espluga de Francolí.
Ah, si són de Caldes de Montbui, no queden bé?
No, perquè és diferent el carquinyoli que de l'Espluga.
No vagis a Caldes de Montbui, que et trobaran els pantalons quan vagis allà.
Cada poble, cada regió té la seva història i cada d'allò.
Home, aquesta és una de les coses bones, no? Que en aquests plats guisats, aquests plats, diguem-ne, de xucapà, aquests plats que són més bons l'endemà que no pas el dia que els has fet, cadascú té el seu secret, té les seves manies, no?
Sí, cada, però la Coradella és millor feta al dia i quasi menjada l'endemà.
Ah, sí?
L'últim any que vam estar al Garbí vam fer 50 quilos de Coradella.
Déu-n'hi-do, 50 quilos de Coradella, aquest plat tan singular i tan especial que hi ha. Ivan, clar, una de les grans, diguem-ne, tasques que feu en aquesta Fira de la Candelera precisament és per divulgar, per defensar aquest patrimoni gastroalimentari que teniu aquí a casa vostra, és fer-ne un concurs que déu-n'hi-do,
Correcte, un concurs de Coradella. La veritat és que, com hem comentat, que la Fira volem sempre fer ressò i fer un reconeixement als nostres orígens, etc. La Coradella també ho és, no? És un pla emblemàtic i, per tant, volem dinamitzar aquest concurs. En aquesta edició el que hem fet és canviar la data al mateix cap de setmana de Gran de Fira, al matí, i la veritat és que ens sent molt, molt contents perquè, a part que ha augmentat la participació, també, com comentava el jurat de la Coradella, la qualitat, no? La qualitat dels plats que han presentat era molt, molt potent i estem molt contents, perquè al final nosaltres, com en aquest cas jo com regidor de Fira i dintre del que és la Coradella, el que volem és potenciar i dinamitzar i donar, diguem, la màxima potència a aquest concurs de Coradella, aquest plat emblemàtic de Molins de Rei.
un plat emblemàtic que aquest any em fa molta il·lusió poder parlar amb tota la gent que ha guanyat algun dels premis. I mira, començarem per en Carlos Álvarez, del restaurant Maria Antònia Gourmet, que, escolta'm, tu, a veure, Carlos Álvarez, bon dia.
Hola, buenos días.
Tu ets de Venezuela.
Sí, venezolano de pura cepa.
I quan fa que ets aquí a Molins de Rei?
Bueno, tengo 12 años viviendo en Barcelona y 3 años viviendo por la zona aquí del Llobregat, vivo en Vallirana, pero tengo un restaurante de comida venezolana aquí en Molins.
Un restaurante de cuina venezolana que, a més, hi has afegit la curadella.
Pues mira, me inscribí en la curadella porque, no para ganar ni nada, sino por formar parte de mi comunidad, porque cada día me enamoro más de Molins. Y haberme ganado este premio, para mí fue una gran sorpresa porque no participé para ganar, participé para formar parte de la comunidad, para que la gente viera que existen otras opciones y que se pueden hacer las cosas de diferentes maneras. Por eso nos inscribimos en la presentación de innovación y deconstruimos el plato y hicimos 3 tipos de cocciones diferentes y lo montamos en una pata, en una tapa de arepa. Entonces convertimos la curadella, que es un plato de cuchara, en una tapa de arepa.
Escolta'm, jo que he viscut alguna de les meves èpoques cap a les Illes Canàries, diuen que Venezuela és l'octava isla Canàries.
És l'octava isla Canària. És l'octava isla Canària i també jo digo que todos los que vivimos en España tenemos un venezolano. En Venezuela está el Hogar Canario, está la Hermandad Gallega, está el Centro Catalán, el Centro Asturiano, o sea que hay españoles de todas partes.
Escolti, quin és el secret de fer una bona arepa? Perquè, clar, una cosa és fer la curadella, però després ja posar-la en una arepa, com ho hem de fer-ho, això?
Ok. Primero tenemos que entender que una arepa es un pan, ¿verdad? Y que existen diferentes tipos de pan, también existen diferentes tipos de arepa. Para montarlo sobre una curadella, lo que hicimos fue hacer una arepa muy, muy, muy delgada que quedó muy tostada. Entonces, separamos las 3 cosas más importantes de la curadella, que son el hígado, con el cual hicimos un paté de hígado, de licor de moscatel a las finas hierbas, luego el corazón lo picamos en tiras muy finas y lo hicimos a la plancha con pimiento del haber ahumado. El corazón tiene una particularidad, o lo cocinas mucho o lo cocinas poco, no tiene términos medios. Entonces fue apenas pasado por la plancha y el pulmón sí tuvo un trabajo más importante porque había que limpiarlo muy bien. El pulmón alberga toda la suciedad del cuerpo, y eso es en todos los animales. Entonces, es una pieza que hay que limpiar muy bien. La limpiamos sumergido en limón durante 24 horas, luego la hervimos, y luego la dejamos secar bien y la freímos a fuego bajo, 80 gramos, como un confitado, y se convierte como una especie de chicharrón. Luego hicimos una mermelada de escalivada de pebrots. Y a la hora de montar, lo que hicimos fue en nuestra arepa, montamos el paté, arriba las tiras de corazón, nuestro chicharrón, un poco de nueces y unas gotas de mermelada de pebrots.
Uf, qué bueno, ¿no?
Bueno, quedó de verdad espectacular, porque debo admitir que no soy fan del cordero y yo dije, si esto me gusta a mí, le va a gustar a todo el mundo.
Joan, veus com és molt atractiu aquest plat?
Però molt atractiu, l'estava escoltant i estava descompaginado, però no bé.
Home, jo crec que té un problema per això el teu plat, que amb un no en fas prou. Que se necessita menjar un parell.
Sí, obviamente comí, lo probé antes, hecho por o sea, probé una cura de ella. Debo admitir que, como les dije, no soy fan del cordero, pero sí identificar los sabores y convertirlo en algo que sea una fusión y que albergue los dos países. Okay, mi Venezuela amada y mi Cataluña querida, que es el país que es la ciudad que durante 12 años me ha albergado y pues le debo todo.
Carlos, gràcies. No te'n vagis, perquè mira, acaba d'arribar en Florín Dudoyo, a veure si ho he dit bé. Florín, bon dia.
Bon dia.
Ho he dit bé, això? Dudoyo?
Dudoyo.
Tu tampoc ets d'aquí, de Venezuela, tampoc?
Tampoc de Venezuela, soy de Rumanía.
De Rumanía. Escolta'm, i quan fa tu que vas arribar aquí a Molins de Rei?
Porque es un pueblo bastante bonito y con gran cultura y me gusta.
I tu també has guanyat un dels premis del concurs.
Para integrarte bien en el pueblo hay que ganar algo bueno, hay que ganar el plato típico de aquí, para que te conozca mejor.
Tu ara ja ets d'aquí, no? Ja t'han donat el permís.
Total, estoy de aquí 100%.
Escolta, i tu què vas cuinar? Com la vas cuinar aquesta curadella?
Pues mirando un poquito toda la tradición, lo que hay por aquí, todo el producto, y aprender y sacar lo bueno.
Vinga, va, explica'ns la recepta, a veure si la sabrem fer a casa. La podrem fer a casa?
Bueno, un poquito complicado, mejor comerla fuera.
Millor venir a casa teva, no?
A nosotros. Bueno, sí, también.
Molt bé, vinga, va, explica'ns-ho. Com la vas cuinar?
Pues hay que buscar un buen producto primero y con mucha paciencia y con mucha dedicación en la cocina.
I vas posar algun producte de Romania que aquí no tenim, allò per dir, aquest gust?
Realmente no, ese plato normalmente en mi pueblo era un plato también de la gente pobre, que usaba cuando cortaba algún ternerito o alguna cosita, pues era el primero que se comía, el pulmón, el corazón. Entonces fue también recuerdos de mi pueblo, de mi abuelo.
Mira, ara que esteu dient això, Joan, m'heu fet pensar que, mira, l'altre dia precisament vaig anar a un restaurant i vaig trobar-me a la carta, no allò de dir, mira, vull en tenir, però a la carta, el plat de sang i perdiu, sang i perdiu de xai, la perdiu, recordem que en el xai són els pulmons. Això també, això està en perill d'extinció, Joan?
Una mica, perquè quan presentes el plat de curadella i la gent et diu, què porta? Jo sempre els deia... si li agrada no li cobro i era cert, no li cobrava i després deia, expliquin que porta, dic no, perquè vostè l'any que ve no vindrà a menjar-lo, si no, ja li explicaré l'any que ve. I bueno, és molt complicat, per la gent és molt complicat aquest plat.
És molt complicat, però escolta'm, aquí el que fa falta és una bona cultura del producte, saber que el producte té qualitat i sobretot que com qualsevol altre. Jo sempre penso que hi ha molts productes a vegades que si sapiguéssim com es fan potser no en menjaríem, no? Però a vegades hi ha moltes històries. Ara volem parlar amb en Jordi Pujol de la pizzeria Carpe Diem, ho dic bé?
Sí, correcte, Carpe Diem.
Escolta, tu vas guanyar un exèssit.
Un exèssit a la tradicional.
Escolta'm, i com la vas fer aquesta? A veure si al final, entre un i altre, jo podré fer la curadella de la fonda.
Participo, ja tinc tres exèssits, i llavors pues, cada any sempre vas intentant buscar el primer. No sé què em falta, però bueno, esperem que l'any que ve doncs, vingui. Però bueno, la veritat és que ja has de posar-hi, com deia el Joan, doncs, això, molt, molt de carinyo, bon producte i sobretot sense presses.
Quan tardes tu a fer la curadella?
Ostres, doncs és que com que té diferents fases, perquè primer es fa el que és el producte que es marca abans, es prepara el sofregit, no sé, ben bé, poder un parell d'hores o així més o menys.
Encara així, no? Si està poca estona. Tardes més a fer una cua de vedella?
Sí, però bueno, cada plat té el seu temps. També tinc un desavantatge, que a mi personalment m'agrada molt cuinar-lo, m'agrada molt el que és el tema del suc, però pròpiament el que és la curadella és un plat que a mi no m'atreu gaire.
Què dius ara? Bueno, la fas perquè se la mengin els altres?
Bueno, tinc un parell de clients que no els hi fa res de que quan el tinc preparada doncs que la vinguin a provar i em diguin, escolta'm Jordi, això bé, això malament, ves per aquí, ves per allà, vull dir que no hi tenen cap problema en fer-ho.
Escolta, Jordi, i una pizza de curadella què?
Ja la vaig presentar.
Ah, i què?
Bé, bueno, al final doncs, va haver-hi presentacions que, doncs, que em van guanyar el que és el tema de la pizza. El que sí que haig de dir que amb la curadella, a part de la pizzeria, també tinc una empresa de croquetes i també faig les croquetes de curadella.
Ah, home, escolta'm, això ja és per poder menjar curadella tot l'any.
Correcte, sí, hi ha molts clients que ja m'esperen que quan és l'època de la fira doncs diuen, ostres... sí que la curadella és un plat que no es cuina només en aquesta època, però sí que permet que amb les croquetes doncs, bueno, sí que sigui, a més els podré oferir aquí al mercat perquè m'he quedat també una parada aquí al mercat i també doncs, ja les tindrem aquí, que les podrem oferir.
Ara, Ivan, això va bé, que una parada aquí al mercat. Que no ho senti en Nando Jovany, que després farà uns croquetes de coradella, en Nando.
No, el Nando ja tremola, sí.
Escolta, em fa molta il·lusió també que avui hagi vingut aquí a parlar amb nosaltres la Mireia Sellarès, que és de Cal Manyet, que és xarcutera, que és carnissera, que és elaboradora d'aquesta botifarra de coradella i que des de fa molt poquet és la presidenta del Gremi de Carnissers i Xarcuters de Barcelona i província del Gremi Carn. Mireia, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
I moltes felicitats.
Gràcies, gràcies.
Mira que ens havíem vist amb algunes d'aquestes històries que feu al Gremi Carn, que en feu moltes, com el concurs de botifarra d'ou, com el concurs de la llangonissa, el concurs de la catalana. Bueno, vosaltres no pareu mai.
Bueno, és que en aquest món no es pot parar mai. Sempre s'ha d'anar endavant i avançant, perquè si no, si et quedes quiet, caus.
Si no ho tinc mal entès, ets la primera presidenta? Ets la primera dona presidenta del gremi?
Soc la primera dona presidenta amb 127 anys d'història i la primera persona de fora de la ciutat. O sigui que aquí tinc una llosa a sobre, important.
Home, escolta, em pesa molt, però una persona com tu, que admires Barcelona així per l'ull del binocle, no? Dius, tu també ets aquells que dius, anem a Barcelona, no?
Clar, tots anem a Barcelona. I bueno, aquesta és la gran força que té Barcelona, que la gent de Barcelona no surt tant a fora, surten, però estiuejar, però els de fora sempre anem a Barcelona a fer una cosa o altra.
Escolta, què representa per tu un producte com aquest, la coradella, aquest embotit, diguem-ne, que té més de 175 anys i que, com deia jo, no, és bastant desconegut perquè un servidor doncs, parla molt del poltruc, de les bufes, de les llangonisses i tot això, però de la coradella hi ha molta gent a Catalunya que no n'ha sentit a parlar mai.
Bueno, farem un incís, Pep, perdona que et corregeixi, però la fira sí que té més de 175 anys d'història, l'embotit de coradella no. L'embotit de coradella va ser una iniciativa que va sortir fa uns 8 anys, potser, arran de que també es presentava la coradella com a plat tradicional de Catalunya, que va guanyar aquell any. I a partir d'aquí, uns quants elaboradors del poble vam desenvolupar el producte i em sembla que hores d'ara som els únics que la continuem fent.
Ah, però això està molt bé, és a dir, un embotit que surt d'un producte, no? Podríem dir que és un símil també, per exemple, i salvant les distàncies, amb el carpaccio de peus de porc, que no deixa de ser la peuada de tota la vida que hi havia en alguns pobles, que es va transformar en un plat. Vull dir, són aquests plats, són aquests productes que mantenen la seva vivacitat precisament perquè muten.
Correcte. És una part d'innovació d'aquell plat i també fa més amable aquell plat a paladars que potser no el provarien. Hi ha gent que potser no es menjarà uns peus de porc i en canvi sí que es menjaran un carpaccio amb una miqueta de picada de pinyonets o del que sigui, i aquí amb la botifarra de coradella ens passa una mica el mateix. La gent a vegades menjar-se un tros de pulmó, menjar-se un tros de feix, el tira enrere, però amb un producte així picat i elaborat, doncs ho fa més amable.
Home, tu que ets xarcutera i que has tastat molts embotits a Catalunya, per una banda la botifarra de Perol, que es fa molt i que a Girona, diguem-ne, té aquesta idiosincràsia de que la posem als fesols, de la que posem en un trinxat, o la traïdora, no? En Dolcet sempre parla de la botifarra traïdora, que de fet també, diguem-ne, els ingredients segurament s'entrellacen, no?, amb la coradella.
Sí, la traïdora potser s'enllaçaria i la que també s'enllaçaria, em sembla que cap als Pirineus, no sé si encara es fan, hi havia una que es deia de porbó, alguna cosa així, que es feia amb els pulmons també, que també és molt antiga i no crec que es faci. És que tots aquests productes, igual que suposo que ho han explicat, no? El plat de la coradella era un plat de traginers perquè en aquella època la gent s'havia d'escalfar la panxa sense gastar gaires diners. I llavors, diguéssim, sense menys tenir-los, que són subproductes, i aleshores doncs, s'elaboraven aquests embotits, que eren els primers que s'elaboraven, perquè els menuts també són els que es fan malbé més aviat.
Home, mira, hi ha una cosa important. Fa 10 o 15 anys a Barcelona, ciutat, segurament costava menjar-se un cap i pota. En un moment com ara, que sembla que és molt més fàcil menjar-se un ramen que una escudella barrejada o una escudella carrandolla, i que també es pugui menjar un plat com aquest, com la coradella.
Totalment. Tenim la sort de que han eclosionat aquests esmorzars de forquilla que han posat en valor aquests plats tradicionals. I de fet, abans de parlar amb el Joan, dic, ara parlareu amb els meus companys de l'Espai Degustació Xalà, que va guanyar la coradella innovadora, i aquest any allà han fet esmorzars de forquilla, hem fet el ventre i la llengua de porc amb mongetes, que és un plat que gairebé està en desús. I vaig dir, no, l'hem de recuperar. Nosaltres bullim peus i ventres a la caldera per vendre, ai, peus, bueno, sí, peus, ventre i llengües a la caldera, dic, hem de fer aquest plat, que és un plat exquisit.
És que, a més, hi ha moltes vegades, abans en Joan ens deia, clar, és un plat molt complicat, diguem-ne, de tastar la gent del joc, però és que quan una persona tasta un plat o tasta un dels productes que va en aquest plat i el fidelitza en la seva memòria gustativa, crec que és la millor manera d'agafar l'estima, no? Ara parles del ventre. El ventre, o sigui, la primera vegada que hi vaig tastar ventre de porc cap allà dalt a la Dralla, a prop de la Seu d'Urgell, vaig dir, però com és que això no ho venen a les carnisseries de casa, no? De la Garrotxa?
Perquè la gent no ho coneix, i la gent a la que li dius el nom, la llengua, per exemple, parlem del ventre, que té una textura que a mi m'encanta, una textura semi-gelatinosa, que és boníssima, però la llengua, quan te la menges, sembla un tall de filet de porc si està ben cuinada, i quan li dius llengua a la gent ja és com que es tiren enrere, però la que ho tastes, els meus nets mengen llengua, perquè clar, la meva filla ha crescut a casa han menjat llengua, i això es va perpetuant, i és una mica una història cultural i que hem d'ensenyar.
Mira, precisament l'altre dia parlant del porc, hi havia una persona que em deia, si algunes persones els hem de donar gràcies a que molts mercats encara avui en dia, no mercats només de Barcelona, sinó de tot Catalunya, o m'atreviria a dir de tota la península ibèrica, si algunes persones els haurien de donar, diguem-ne, les gràcies a que hi hagin botigues, parades, com per exemple les parades de menuts, avui en dia encara existeixin, és precisament a tota la gent que ens ha vingut, diguem-ne, de fora, no? com en Carlos de Venezuela o com en Florín, doncs, de Romania, que encara tenen aquesta cultura de les menuderies, que aquí a vegades per esnobisme, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, els hem com allunyat una mica de la nostra cuina particular, no? I popular, no?
Sí, totalment cert. O sigui, això que dius, els hem menys tingut, aquests plats, perquè semblaven, això que dèiem, subproductes, no? Es deia, productes de segona, i és veritat que a Llatinoamèrica, per exemple, doncs tenen molt de costum, Romania i així ho desconec, però a Llatinoamèrica sí que tenen molt de costum de menjar menuts, i és que són molt nutritius, realment.
Escolta'm, fer la coradella tarden un parell d'hores o un parell o tres. A fer la botifarra de la coradella, quan tardeu?
Triguem una mica més, perquè primer s'ha de netejar i polir el producte, s'ha de bullir la caldera, s'ha de fer el sofregit, el fem a part, després això s'ha de trinxar i remenar, s'ha de pastar i remenar, s'ha d'embotir i després s'ha de tornar a coure. O sigui que potser 5 o 6 hores no ens les treu ningú.
Això és molt bé. De fet, vosaltres, els xarcuters i les xarcuteres, els carnissers, tots els que us dediqueu a fer aquesta artesania alimentària, que ho hem pogut veure amb aquesta botifarra d'ou, o el farcit de carnaval, per exemple, és a dir, ja són embotits que no es fan, no és una botifarra vermella, allò sal, pebre, papada, panxeta i para de comptar, vull dir, hi ha història, és una botifarra feta d'un blat.
Sí, hi ha una elaboració al darrere, i com tu dius, doncs, per exemple, ara que és època de Dijous Gras i que la setmana que ve tenim doncs, tota aquesta eclosió de la botifarra d'ou, la botifarra d'ou al final no deixem de fer els que elaborem, pensem en una truita, i llavors en aquella botifarra d'ou, quan fem les botifarres d'ou singulars, afegim productes que lligarien amb una truita, i d'aquí surten aquestes botifarres espectaculars que fan tots els companys del gremi.
Mireia, escolta, moltes gràcies. Alguna estona quedem, però porta una mica de botifarres i això, que els anirem tastant, i parlem amb tranquil·litat i parsimònia de tot aquest món, diguem-ne, de la nostra xarcuteria catalana, que és tan rica, és a dir, jo no sé el món, diguem-ne, que hi hagi en un espai tan petit com Catalunya, que hi hagi tants embotits diferents, no?
Sí, realment tenim una riquesa a tots els àmbits, gastronòmica i cultural molt gran, però a nivell dels embotits, doncs com tu bé dius, cada zona té un embotit propi i cada poble gairebé també.
Ens anem a parlar, tal com ens deia ara la Mireia, amb en Roger Sánchez, que és el cuiner del restaurant Xalà. Roger, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, felicitats, tu també vas guanyar un premi, no?
Sí, el primer premi a la Coradella Innovadora.
Escolta, restaurant Xalà, quin tipus de cuina feu vosaltres? De Venezuela, de Romania, no?
No, el que utilitzem és producte de casa. Estem lligats una miqueta a la botiga de Cal Manyet i utilitzem el producte des d'embotits fins a cuinats, que és el que em dedico jo a fer.
Clar, hi ha una cosa important en tot això i és que moltes vegades busquem posar tantes etiquetes als restaurants que ens perdem una mica i al final, com deia en Ferran Adrià un dia, escolta'm, de cuines només n'hi ha dues, la bona i la dolenta, tant li fa si són d'un costat, de l'altre, no?
I tant. O sigui, l'important és treballar i tindre bon producte i intentar-lo elaborar de la millor manera que un sap. I perquè el teu client n'estigui content i surti per tornar a repetir.
Lídia Minguell, tu que t'habits al restaurant Xalà, vosaltres vau guanyar a innovació, no?
Sí, exactament.
I com vau innovar aquesta curadella?
Bueno, amb l'ajuda del Roger. Nosaltres partíem de la botifarra que fem a Cal Banyet de curadella i ens ha ajudat molt el Roger, la veritat.
A veure, va, Roger, ens diràs els secrets o no? Perquè aquí, escolta, sí, és veritat, que sou com un poble. Aquí tothom té el seu secret i ningú vol explicar, eh? Sembleu allò, avis i àvies d'aquells que tenen 80 o 90 anys, eh? Que els secrets, eh?
Exacte. No, nosaltres el que vam intentar és, utilitzant la botifarra que ja elaborem a la botiga, donar-li una volta. El que vam fer va ser un ravioli wonton. La curadella també, que no n'hem parlat, se serveix amb el lioli per acabar-ho ja d'adobar tot.
Oh, sí, espera't, en Joan, ara entenc en Joan. Joan, amb lioli es fa això? Clar, ioli i mongeta es diu, allà la llunyania... Quan en Joan ha sentit a ioli ja per a l'orella.
Doncs sí, i aleshores el que vam fer per fer-li el canvi aquest és fer una ioli d'amall negre, que li dona aquest toc de regalèssia, un caramel de gingebre perquè netegi aquest greix que té aquesta botifarra i també una taronja confitada. Aleshores era una mossegada, un ravioli wonton, que el que buscava era que la gent trobés el producte de la curadella i se li netegés la boca amb la resta.
Jo el que veig és que aquí els que innoveu, diguem-ne, el que busqueu precisament és una mica el que deia la Mireia amb l'embotit, no? És a dir, el fet de fer més, entre cometes, més amable el paladar, aquesta curadella tradicional, no? El que passa que aquí sempre hi ha una cosa, amb això ho parlem molt amb els cuiners i cuineres que venen a la fonda, no? Que quan innoves a vegades o quan parteixes d'un plat tradicional, com en aquest cas la curadella, és a dir, innovar sí, però fins a quin punt, perquè després aquest plat no perdi la seva identitat, no?
Clar, el que no hem de fer és perdre l'arrel. Aleshores, si tu aquesta arrel la tractes bé i busques el conjunt que sigui el mateix, doncs és el que intentem buscar. Busquem que la gent, això amb una mossegada, provi la curadella. Un cop l'hagi provat, doncs que pugui anar a comprar l'embotit i ja si s'animen, doncs per fira provar el plat per esmorzar.
Per fira i que vagi allargant, no? Perquè, escolta'm, l'hivern és molt llarg, eh? Bueno, aquí hivern jo ja vaig maniga curt quan vinc aquí a Molins i així. Però és un plat, diguem-ne, que s'ha de desestacionalitzar, una mica com els torrons, no?
Sí, però de moment costa molt. Ho hem intentat als restaurants de treure'l de fora de la fira i la gent sembla que estigui molt centrat en fira. Però vaja, aviam si a poc podem anar fent això.
Escolta, jo crec que és un plat, diguem-ne, per fer un bon esmorzar, no?
I tant, això segur. Jo a mi sí que m'agrada, aquest com la curadella, i sí, és un plat molt calòric, un plat per l'hivern, un plat per un cop te l'has menjat per fira, surts a passejar, que sembla que el carrer se't queda per tu sol.
Jo crec que els restaurants d'aquí de Molins de Rei el que heu de fer és tenir bons aparcaments per les motos i per les bicicletes, sobretot, perquè, escolta'm, cada vegada més la gent que va en bicicleta, n'hi ha molts, jo ja en conec una bona colla, i van que aquests que van en bicicleta només per anar a esmorzar.
Correcte, sí, sí. Ja aquí a Molins sí que s'estila molt i es veu molt el tema de la bicicleta per esmorzar, inclús es donen opcions dintre del municipi en tot el tema de bicicletes elèctriques per intentar, doncs, bueno, donar sortida també a aquesta nova mobilitat.
Doncs escolteu, moltes gràcies per avui convidar-me a parlar de la curadella, per parlar del plat, per parlar d'aquest embotit de curadella i sobretot, Joan, que això serveixi perquè la història precisament no només sigui història, no només sigui un record, sinó que sigui un present.
Esperem que sí, que la cosa vagi funcionant. Jo en una ocasió vaig fer gelat de curadella.
Gelat de curadella?
Veus?
Ets molt atrevit, tu, eh?
Molt atrevit vaig ser, molt.
I què? Com va anar el gelat de curadella?
Va agradar molt i no va agradar molt, però jo el vaig fer, a més el regalava, sinó que plat de curadella i gelat. I la mar de bé, vaig triomfar, aquell any vaig triomfar a la Candelera, però bé, molt bé.
Bueno, va, escolta'm, qui fa l'aioli avui d'aquí? Ja, a veure, Joan, tu què?
Com el fa l'aioli? Com ho vols fer, l'antiga o la moderna?
No, de veritat, amb morter i mà de morter.
Sí, trinxats i tirar d'oli, anar fent i que pugi.
Vinga, que pugi.
Però ara es fa més ràpid, els alls, l'oli i els ous, i fora, amb turmis i fora.
Però no és el mateix.
No és el mateix, però hem d'anar... Perquè l'aioli que compres fet, que em perdonin, però...
No és el mateix.
No és el mateix, que em perdonin. Les coses antigues són les coses antigues.
La fonda.
Para hacer un tiramisú hacen falta huevos, más carbone también se pone, y hay que echarle huevos.
La fonda. Cuina, beure i migdiades. Amb Pep Noguer.
El teu somriure dolç, amagat rere ulls ametllats, va irrompre en el silenci. Només vas gosar dir qui era. I jo no vaig saber què respondre't. Desesperat en l'interrogant, orfe de respostes, ofegat en mar de dubtes. Nàufrag del temps, la teva paraula ensenyant i jo aprenent. Dolçament, que el sense no és absència. I el rescat, tampoc el dubte.
La fonda.
I des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Maçanet de Cabrenys, un poble fronterer. Les arrels tasten terreny de granit, roca ígnia. Allà la vinya hi és de manera residual, en queden poques. De velles sembla seca una, segons m'apunta el carter que reparteix a Rabós, i és d'origen maçanetenc. Ell em parla d'un tal Esteve Biel. Seguirem investigant. També em diu que n'hi havia moltíssima de vinya. Les vinyes, la vinya, el pla de la vinyassa, la toponímia ho avala. La vinya, que hi havia, en deien directa, comenta, per la manera de plantar, suposo. Enrejava un vi dur de pelar, però un cop t'hi acostumaves, agradava a tot paladar local. També hi havia algun moscat. Cada casa es feia vi pel gasto, el de consum diari, personal i transferible. Els nens també en bevien de vi, en aquest cas amarat amb aigua, directament del porró. De premsa només n'hi havia una i corria casa per casa en temps de baremes. El meu amic Jaume Casadevall encara en manté una de vinya, una joia replantada fa uns 30 anys de barreja de varietats locals i forànies. El suc que en surt és bo i pur, un vi més d'interior. La primera vegada que el vaig ajudar ara ja fa 10 anys. Aquest any m'ha regalat el raïm perquè ja no se'n pot fer càrrec de tota la vinificació. Un regal en un any de poc volum. Fa temps m'havia passejat molt per allà dalt. M'agrada anar-hi. Conduir la carretera fins a Maçanet em fa pensar. Encara és salvatge. Del vi encara no sé què em faré, ni com ni quan sortirà. De moment em toca preguntar pel passat i entendre. Perquè què és fer vi si no buscar les arrels?
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la terra no és una herència dels pares, és un préstec dels fills.
Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.